Són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia. Compromís entre Algèria i Espanya en la lluita contra les xarxes criminals de tràfic de persones. El país africà es mostra obert ara a actualitzar els protocols de retorn. A més, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i el seu homòleg algerià han pactat mesures com limitar l'ús de llanxes ràpides i la lluita contra el frau fiscal.
Relanzamos nuestro protocolo, nuestro acuerdo de retorno, y una comisión técnica mixta analizará si es necesario la actualización de dicho protocolo para ser efectivo.
Aquest acord suposa un canvi en les relacions entre els dos països. Recorden que primer per la pandèmia i després el 2022 a causa de la ruptura de les relacions diplomàtiques entre Madrid i Alger. Les autoritats algerianes han posat entrebancs a l'hora d'acceptar les devolucions dels seus ciutadans des d'Espanya. És dimarts, dia 21 d'octubre. I avui a les 9 hi ha ple al Parlament, en el qual la llei de memòria democràtica serà la protagonista.
S'ha de votar la presa en consideració de la proposta de Vox de tombar la norma de reconeixement de les víctimes. També avui al ple es votarà l'admissió a tràmit de la iniciativa de Més per Mallorca de pujar l'impost turístic.
I la Guàrdia Civil cerca el pilot del dron que diumenge es va detectar a l'aeroport de Palma.
I que va obligar a interrompre l'activitat durant poc més de mitja hora i a desviar 8 vols. Les multes per fer volar aquests aparells prop dels aeròdroms van des dels 60.000 euros als 2 milions i mig en cas que es posi en risc la seguretat de les persones.
I l'empresari alemany Matthias Kuhn s'acull el seu dret de no declarar davant del jutjat que l'investiga per la presumpta creació de societats pantalla per no pagar impostos.
Els seus fills, que també estan processats, han seguit la mateixa estratègia que el seu pare i no han declarat davant la jutgessa.
I a Eivissa el Consell denuncia la convocatòria d'un botellot adreçat a joves d'11 a 19 anys que s'ha difós a través de les xarxes socials.
El compte d'Instagram de recent creació ja ha fet 6 publicacions en què anima els menors d'edat a consumir alcohol en una festa el dijous 30 d'octubre a Vila.
I avui també vos explicam el canvi de parada del Ministeri de Seguretat Social que proposa ara congelar les quotes més baixes dels autònoms durant l'any que ve.
La proposta inicial anunciada la setmana passada era elevar els 3 primers trams de cotització que van dels 670 euros als 1.166 d'ingressos mensuals. Una proposta que va ser fortament criticada.
I Brussel·les ha recollit també la proposta de no canviar l'hora que va fer ahir el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Assegura que aviat impulsarà un estudi sobre aquesta qüestió, però no hi ha posat data. I en els esports, l'Illes Balears Palma Futsal va golejar el Noia. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. El Palma Futsal va tornar a guanyar després de dues jornades sense fer-ho i ho va fer per 11-6 al Noia Somoix. L'equip mallorquí va treure coratge per remuntar un partit que va començar perdent per 3-4 i en el qual va quedar amb un jugador menys al minut 25. En futbol, tres mallorquines, Catacoy, Mariona Caldentei i Lucía Corrales, estan concentrades amb la selecció espanyola i ahir ja varen fer el primer entrenament amb la nova seleccionadora Sonia Bermúdez. Espanya jugarà a l'anada de les semifinals de la Lliga de les Nacions contra Suècia divendres a Màlaga. I en tenis, Jaume Munà està convocat per jugar amb Espanya a la final a 8 de la Copa d'Eivissa Bologna entre el 18 i el 23 de novembre. David Ferrer ha tornat a comptar amb el mallorquí a una convocatòria en què tornen Carlos Alcaraz i Marcel Granollers. A més, Munà va superar ahir la primera ronda del torneig de Basilea.
I en aquesta hora hi ha bancs de boira a alguns punts de Mallorca, sobretot a l'interior. De fet, ara a l'aeroport de Palma s'estan produint desenes de retards als aterratges. Al manco, una quarantena de vols arriben amb demores. En canvi, la majoria d'enlairaments surten a l'hora prevista. Actualitzem ara la previsió meteorològica per aquest dimarts. Ho fem amb Pedro Roger. Pedro, bon dia.
Bon dia. Avui tenim per davant una jornada assolellada i també ventosa. El vent tornarà a bufar moderat. Ho farà de ponent, també de llebeig, i això provocarà diferents efectes. D'una banda, una pujada del termòmetre. Avui notarem una pujada no molt accentuada, això sí, de la màxima, esperant que els valors més elevats girin entre els 25 i els 28 graus aproximadament. D'altra banda, també provocarà una complicació del panorama marítim. A la costa més exposada hi predominarà la forta maror. Això sí, a les zones que es trobaran més a recer, la situació marítima serà bastant més tranquil·la. I tot això, com ja han dit al principi, estarà acompanyat per un cel bastant clar. Avui el sol serà l'absolut protagonista. Ara mateix tenim a Mallorca 17 graus a Alcúdia, 18 a Pòrtol i 20 a Manacor. A Menorca, 19 graus a Ciutadella i 20 a Sant Climent. I a les Pitiuses, 21 graus a Santa Eulària i 22 a Cala Jondal.
Són temperatures en alguns casos superiors encara als 20 graus en aquesta hora del matí, a les 7 i 5 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i amb Cristina Abussain, a Morales i en Sant López, començant.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
Algèria i Espanya es comprometen a reforçar la lluita contra les xarxes criminals de tràfic de persones, tot i que el viatge oficial del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, no es tradueix encara en cap document o acord firmat concret. El país africà es mostra disposat a actualitzar el protocol de retorn de persones que entren en situació irregular al territori espanyol. Recordem que primer, des del 2020 per la pandèmia i després des del 2022 a causa de la ruptura de relacions diplomàtiques entre Madrid i Alger, les autoritats algerianes han posat molt d'entrebancs a l'hora d'acceptar les devolucions dels seus mateixos ciutadans des d'Espanya. Ara, les dues parts també han fixat que s'aprovaran noves mesures per limitar l'ús de llanxes ràpides i també de lluita contra el frau fiscal.
L'acostament entre Espanya i el Marroc el 2022, quan Madrid va acceptar el pla d'autonomia del Sàhara Occidental proposat per Rabat, va suposar de retruc l'allunyament amb Algèria. Des d'aquell moment, i d'ençà que aquest país va deixar d'acceptar el retorn de molts de migrants en situació irregular, s'ha multiplicat l'arribada des d'aquest país. Les xifres globals indiquen que enguany ha disminuït el nombre d'arribades de persones sense papers a Espanya un 35%, pel descens però de la ruta canària i la del Marroc. En canvi, la d'Algèria creix un 75% i bona part d'aquestes entrades es produeixen a través de les Balears. Mentre que el 2023 varen arribar 2.200 persones en barca a les illes i el 2024 5.800, enguany ja s'ha superen tots els rècords i en són més de 6.000. Ahir es va reunir a Grande Marlaska amb el seu homòleg algerià, Said Sayoud. I és la primera visita d'un membre del govern espanyol al país magrebí d'ençà de la crisi diplomàtica del 2022. L'espanyol s'ha mostrat satisfet.
Sin duda alguna, Argelia és un socio clave, és un socio amigo de España. Porque siempre decimos que luchar contra la migración irregular, el desmantelamiento de la red de traficantes, es garantizar los derechos de los colectivos más vulnerables que caen en manos de los desaprensivos.
El ministre algerià ha assegurat que entre l'any passat i enguany ha evitat la sortida de 30.000 persones de les seves costes. I ha donat també més xifres. Ha destacat que durant el 2024 permeteren facilitar el retorn voluntari de 8.500 migrants irregulars al seu país d'origen i 7.000 persones aquest 2025. A més, assegura que Algèria no utilitza la migració per fer xantatge als països europeus, com sí que fan, ha dit, altres països. Posteriorment, Grande Mar Marlaska també es va reunir ahir amb el president i amb el primer i amb el ministre de Defensa d'Algèria.
Aquesta troba d'anar a parlar al Partit Popular, que la celebra tot i que considera que arriba tard. En canvi, Vox creu que la reunió es fa només de cara a l'opinió pública i que no tindrà cap conseqüència. Són els portavús parlamentaris de Vox i del Partit Popular, Manuela Cañadas i Sebastià Sagreras.
Todo lo que venga de este gobierno y más de Marlaska me parece puro teatro. No creo que el señor Marlaska ni tenga intención de arreglar nada porque el desastre con la inmigración masiva impuesta por Europa, donde son socios el Partido Socialista y el Partido Popular.
Benvinguda aquesta reunió. Nosaltres ho venim reivindicant des de fa estona, però creiem que el senyor Sánchez i el senyor Marlaska fan tard.
I mentrestant, a Inca, Mallorca, la plataforma de veïnats del Puig de Santa Magdalena demana que es tanqui el centre de menors migrants que hi ha a l'entorn perquè diuen no és un lloc adequat per als joves. Aquest centre el gestiona la Fundació SAMU, una entitat que té més de 4.000 migrants arreu d'Espanya.
Els veïnats de la zona denuncien que el centre funciona de manera irregular i que no garanteix la seguretat dels 8 joves que hi conviuen des del mes d'agost. El portaveu de la plataforma, Antonio Salamanca, troba que aquesta casa, a 3 quilòmetres del centre, no és adequada per als adolescents.
Que hagin muntat un centre a un puesto que no té condició per fer-ho, que té infraccions urbanístiques, el camí està fet un desastre. Els joves aquests les tenen aquí com només per fer dos bé, perquè no, ni cuiden d'ell ni tenen les condicions que toca, i vamos, que qualque dia hi haurà una desgràcia per aquí per el camí, perquè a les fosques van amb una llumeta d'un mòbil i no se veuen ni mica.
Les instal·lacions ja acumulen dos informes municipals desfavorables. L'Ajuntament confirma que hi ha 350 metres d'edificacions sense legalitzar. El Consell de Mallorca assegura que no se'n pot fer responsable perquè és un centre concertat amb el Consell de Formentera, que és d'on venen els adolescents.
I ahir varen arribar a les costes de les Balears tres barques amb 66 persones en situació administrativa irregular. El primer grup de 17 persones va ser rescatat a primera hora a 2 milles al sud-est de Formentera. Els altres dos, amb 25 i 24 migrants, al capvespre al sud de Cabrera. I avui a ple al Parlament, l'impost turístic i la llei de memòria democràtica prenen protagonisme. A més, per Mallorca demana pujar el tribut i Vox tomba la norma de reconeixement de les víctimes. Durant la sessió s'ha de votar si es prenen en consideració les dues iniciatives legislatives i, mentrestant, cap novetat pel que fa als comptes de la comunitat. Els grups parlamentaris han assegurat que no hi ha hagut cap contacte amb la Conselleria d'Hisenda per aconseguir els suports per aprovar el sostre de despesa. És la passa necessària perquè el Parlament se'n puguin tramitar uns de nous. El PP necessita almenys 5 abstencions. L'Esquerra i Vox estan disposats a seure's, però subordinen el seu vot a una negociació real. Marta Puyalto.
El PP reprodueix el mateix discurs que el conseller d'Hisenda, Antoni Costa, i assegura que bloquejar la tramitació dels comptes és no permetre una major despesa social. Sebastià Sagreres.
Si bloquegen aquest sostre de despesa, a qui hauran de donar compte és en els ciutadans, perquè en el cap i a la fi suposa més inversió en sanitat, més inversió en educació, més inversió en serveis socials, més inversió en habitatge o més inversió també per transformar l'economia i el model econòmic de les Illes Balears.
L'Esquerra qüestiona a què destina els pressupostos del govern i la seva política impositiva. Tant Més per Mallorca com el PSIP asseguren que no donaran un xec en blanc al PP perquè al final acabi negociant amb Vox. Són l'ecosobiranista Lluís Apesteguía i el socialista Marc Pons.
Podem ser ingenus, però beneis no ho som. No negociarem el sostre de despesa si no hi ha hagut una voluntat de negociar els pressupostos. I jo entenc, i aposto ho he dit, que el govern no té cap voluntat de canviar la seva política pressupostària.
No és tenir un sostre de despesa alt, és tenir la capacitat de saber-lo negociar i acordar-lo, saber-lo executar, per suposat, i orientar-lo cap en aquells serveis que són els que realment la ciutadania demana i reclama.
Però de moment les relacions entre el PP i Vox continuen distanciades. La portaveu Manuela Cañadas condiciona el suport a una negociació real i critica l'actitud del vicepresident Costa.
¿Cómo no vas a negociar algo tan importante? ¿Y cómo lo vas a negociar con esta prepotencia y este tono de voz tan agresivo que tuvo el señor Costa el viernes? A mí me sorprendió, sinceramente.
A la sessió plenària d'aquest dimarts se sotmet a votació la presa en consideració de dues iniciatives legislatives. Una de Vots, que vol tombar la llei de memòria democràtica, i una altra de Més per Mallorca, que reclama la pujada de l'impost turístic.
I l'Associació de Memòria de Mallorca ha denunciat davant la Fiscalia les pintades vandàliques del bust d'Aurora Picornell situat al passeig del Molina de Palma.
Tant el bust com la placa tenen pintades esvàstiques i altres símbols nazis. Memòria de Mallorca assenyala que l'acte vandàlic afecta la memòria de les víctimes de la Guerra Civil i el franquisme i demana que s'investiguin.
Són ara les 7:13.
Iberia Express, la aerolínea más puntual de Europa, ofrece a sus clientes residentes la mejor conectividad con Madrid. Un excelente servicio y los precios más competitivos. Desde 10 euros comprando en iberiaexpress.com.
A IB3 Radio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia.
La Guàrdia Civil ha assumit la investigació per aclarir qui pilotava el dron que diumenge es va detectar a l'aeroport de Palma i que va obligar a interrompre l'activitat durant poc més de mitja hora i va desviar 8 vols. Les multes per fer volar aquests aparells prop dels aeròdroms van dels 60 euros als 2 milions i mig en cas que es posi en risc la seguretat de les persones.
L'operativa estatal de seguretat dels aeroports obliga a entrar a freqüència zero quan un objecte no identificat com un dron sobrevola el perímetre aeri de seguretat CRT, és a dir, la zona de control de trànsit aeri. Beatriz López, portaveu de la Unió Sindical de Controladors Aeris, explica que fets com aquest són excepcionals.
No és lo habitual que tengamos que parar la operativa, en cambio sí que drones gestionados con su petición, su estudio de seguridad, sí que tenemos volando para trabajos aéreos en muchas ocasiones. Incluso el propio aeropuerto utiliza drones a veces para la revisión de las luces de l'aeropuerto.
És obligatori que els operadors de drons siguin aficionats o professionals demanin permís per usar-los en zones restringides. Rafael Pedrosa, antic cap de la unitat de drons de la Policia Nacional, explica quin va ser el problema.
Si aquesta persona que va volar ahir i ha fet una coordinació en l'aeroport, torna al control i ha sabut allà on estava volant, i no hagués hagut cap problema. El problema és que no sabia qui era, no sabia si aquest dron era qualcú que volia fer fotos o qualcú que volia fer un atemptat contra un avió. Hi ha un dispositiu detectors que en aquest cas, si l'aeroport comptés amb ell, pues s'hagués pogut identificar en el primer moment.
Els controladors aeris assenyalen que els operadors de drons cada vegada són més conscients de la normativa i insisteixen que la clau és informar la torre de control de l'operativa.
I Amazon Web Services dona per resolta l'errada informàtica que hi va causar problemes a diverses plataformes i va interrompre, per exemple, el pagament en targeta a indrets com els aeroports gestionats per AENA. La caiguda del servei ha estat mundial i després d'haver resolt la incidència es va recuperant de manera gradual.
Les entitats bancàries més afectades han estat el BBVA i ING Direct. També hi ha hagut problemes temporals al ChatGPT i a les xarxes de Movistar i Orange, entre d'altres. La mateixa Amazon ha registrat incidències a la plataforma de Prime Video i en l'assistent de veu Alexa. A Menorca, alguns comerços, benzineres i supermercats han alertat els clients que només acceptaven pagaments en efectiu.
Que és impossible pagar amb targeta i com que habitualment no portem diners en efectiu, doncs no he pogut comprar el que venia a comprar.
Ja ho torno a anar cap a casa, anar a buscar l'efectiu i aquest és el problema.
I a Eivissa, el Consell denuncia la convocatòria d'un botellot adreçat a joves d'11 a 19 anys que s'ha difós a través de xarxes socials. El compte d'Instagram de creació recent ja ha fet 6 publicacions en què anima els menors d'edat a consumir alcohol i a vapejar en una festa dijous dia 30 d'octubre en un espai indeterminat del centre de Vila. Ens ho explica Dani Manau.
El Centre d'Estudis i Prevenció de Conductes Addictives del Consell d'Eivissa ha denunciat els fets a la Policia Nacional. L'organisme ha convidat les associacions de familiars d'alumnes a demanar a la plataforma el bloqueig del perfil que ho promociona, que ja tenia més d'un centenar de seguidors, la majoria de molt curta edat. Belén Albite és la directora del CEPCA.
Y claro, es que las edades van desde los 11 a los 19 años, ¿no? Que esto es lo que a nosotros nos ha alertado mucho. Y de hecho, si miramos los perfiles de los seguidores que tienen, que de momento no tienen tampoco demasiados, pero bueno, ya estaban empezando a moverse un poco, es todo gente muy, muy, muy joven.
La Conselleria de Família del Govern també ha condemnat la convocatòria d'aquesta botellada. Esther Balaguer és la directora de l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència.
Exigim als ajuntaments i a les forces de seguretat i a les plataformes de difusió digital que reforcin la coordinació per a prevenir aquest tipus d'esdeveniments, detectar convocatòries i desactivar la seva difusió. Així mateix, demanem a les famílies que mantinguin una comunicació oberta amb els seus fills i filles i que supervisin la seva activitat en xarxes.
Tant des del Consell com des del Govern han demanat als pares que tinguin cura de conèixer a quines festes acudiran els seus fills menors, especialment a les festes de Halloween de la pròxima setmana.
Destacàvem a la portada. L'empresari alemany Matthias Kuhn s'ha acollit el seu dret a no declarar davant del jutjat que l'investiga per la presumpta creació de societats pantalla per no pagar impostos. Els seus fills, que també estan processats, han seguit la mateixa estratègia que el seu pare i no han declarat davant la jutgessa.
L'empresari alemany sempre ha afirmat que el suposat frau fiscal, que s'elevaria 11 milions d'euros, es refereix al deute de les societats del grup que estan en concurs de creditors des de 2016 i 2019 i en els quals l'empresari va cessar com a administrador, per la qual cosa no té deutes en l'àmbit personal. Arran d'aquesta investigació, els agents de l'Agència Tributària varen escorcollar el domicili de Kuhn a Mallorca l'any passat.
I la Fiscalia demana 6 anys de presó per a un home acusat d'abusar sexualment de la filla i de la seva parella entre els 10 i els 12 anys. Els fets es varen destapar quan ella va intentar suïcidar-se i va deixar unes cartes de comiat als seus familiars.
Va ser l'any 2020 quan es varen descobrir els textos, un dels quals s'adreçava a la seva mare i explicava que havia patit abusos sense detenció. detallar qui havia estat. Finalment, va relatar almenys 4 episodis d'abús del seu padrastre, tant al domicili familiar com el dels seus padrins entre els anys 2016 i 2017. L'home, de 47 anys, ara s'enfronta a una condemna de 6 anys de presó i el pagament d'una indemnització de 100.000 euros a la víctima, a la defensa, reclama una sentència absolutòria. El judici ha quedat vist per a sentència.
I un altre home ha reconegut haver abusat sexualment d'una jove després d'una festa mentre ella dormia.
Ha estat condemnat a 2 anys de presó i se li imposa la prohibició d'apropar-se a la jove i de comunicar-se amb ella.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I el Ministeri de Seguretat Social fa marxa enrere i proposa ara congelar les quotes més baixes dels autònoms durant l'any que ve. La proposta inicial que es va anunciar la setmana passada era elevar els 3 primers trams de cotització, els que van dels 670 euros al 1.166 d'ingressos mensuals, una proposta que va ser fortament criticada.
És per això que la Seguretat Social ha modificat la proposta que ha presentat a la patronal, als sindicats i a les associacions d'autònoms en una nova reunió de la taula de diàleg social. La ministra El Massaiz assegura que aquesta nova proposta és sensible amb els treballadors més vulnerables i que consisteix bàsicament a cotitzar en funció dels ingressos reals.
Es una propuesta que lo que hace es congelar en los 3 primeros tramos lo que llamamos la tarifa reducida, lo que es la cuota para el año 2026 de los autónomos, y a partir de ahí se produce una subida progresiva desde el 1% hasta el 2,5%, afectando el 2,5% a aquellos rendimientos netos mensuales que van en la horquilla de 4.000 a 6.000 euros, es decir, los autónomos que más rendimientos netos tienen.
La negociació dels trams i les quotes d'autònoms per als pròxims 3 anys surt del pacte tancat el 2022 entre totes les parts per tal d'implantar un nou sistema progressiu perquè el col·lectiu cotitzi segons els seus ingressos i tingui millors prestacions, un extrem que el president de l'Associació d'Autònoms, ATA, Lorenzo Amor, assegura que ara mateix no es compleix.
Es una propuesta que va en la línea de lo que habíamos propuesto y, por tanto, en lo referente a las cuotas, lo apoyamos. Pero no es suficiente. Lo que no se ha cumplido es la equiparación de la protección social.
Carlos Bravo, secretari de Polítiques Públiques de Comissions Obreres, diu que aquest anunci ha estat una sorpresa desagradable, ja que s'ha produït sense cap negociació amb agents socials. En citat, assegura el govern central per abordar la negociació els pròxims dies.
Una subida d'entre el 1 i el 2,5 significa que la capacidad de planificación de las rentas más altas en el mundo del trabajo autónomo se mantiene intacta y que no avanzamos hacia la convergencia en la cotización por ingresos reales.
La que sí que ha aplaudit aquesta nova proposta és la líder de Sumar, Yolanda Díaz.
I el Ministeri de Treball també proposa que el permís per defunció d'un familiar de fins a segon grau, que es vol ampliar de 2 a 10 dies, es pugui repartir en les 4 setmanes posteriors a la mort. També planteja un nou permís de 15 dies per acompanyament en cures pal·liatives que es podrà dividir en 2 períodes. La patronal ja ha mostrat el seu rebuig a la proposta. El secretari d'Acció Sindical de Comissions Obreres és Javier Pacheco.
Una recriminació al Ministerio por no abrir un proceso formal de negociación sobre el anuncio que realizó hace unos días la vicepresidenta del Gobierno en relación a los permisos por duelo, que le llaman, ¿no?, que modifica el Estatuto de los Trabajadores y que requiere, evidentemente, ser tratado en el marco del diálogo social ante la propuesta de manera unilateral por parte del Gobierno.
I la Comissió Europea veu amb bons ulls la proposta que va fer ahir el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, de posar fi al canvi d'hora a la Unió a partir de l'any que ve. El socialista sosté que és una pràctica obsoleta i que no ajuda a estalviar energia.
En un vídeo publicat a la xarxa Social X, Sánchez ahir de matí ja destacava que a les enquestes la majoria dels espanyols es mostren partidaris de deixar de diferenciar entre l'horari d'estiu i el d'hivern. Durant la roda de premsa de la Met 9, que va tenir lloc hores més tard, va tornar a argumentar aquesta proposta.
En primer lugar, hay una resolución del Parlamento Europeo del año 2019 que tiene que ser cumplida. En segundo lugar, todos los estudios demoscópicos que se hacen a nivel europeo trasladan que más de un 80%, en concreto el 84% de la población europea está a favor de acabar con el cambio de hora estacional. Y finalmente, lo que dice la evidencia científica, más de 40 estudios científicos, es que no supone un ahorro energético que justifique.
La popular Cuca Gamarra ha criticat la proposta de Sánchez, creu que és una cortina de fum. El mateix opina el portaveu de Vox, José Antonio Fuster.
Esto no es nada nuevo, esto es algo de lo que se viene hablando en Europa desde hace mucho tiempo, y Pedro Sánchez en este sentido siempre busca cualquier señuelo para intentar cambiar los temas de conversación de la actualidad política en España, ¿no?
¿Pero como el comité de expertos de la pandemia o algo parecido? No, ahora mismo no tenemos una opinión fundada ni formada sobre el tema del cambio de hora. Solamente sé que Sánchez no tiene ninguna opinión fundada ni formada con respecto a nada, salvo en su interés personal y aferrarse al poder en la Moncloa.
Enguany, el canvi d'hora es produirà la matinada del pròxim dissabte a diumenge.
I passen 25 minuts de les 7 del matí. Vols parlar ara del sector automobilístic que es recupera a les Illes amb un creixement superior del 12%. L'Associació de Concessionaris Faconauto pronostica que l'any tancarà a més de 25.000 matriculacions a l'arxipèlag i que la tendència és que s'incrementin les vendes de cotxe elèctric.
En els darrers anys, la pandèmia, la manca de microxips i l'encariment dels materials han provocat una davallada de les vendes. La presidenta de Faconauto, Marta Blázquez, assenyala que l'increment dels punts de càrrega i la democratització del cotxe elèctric han ajudat a aquesta recuperació, però suggereix altres motius.
Por otro lado, tenemos otros canales, como es el de particulares, que también por la buena marcha de la economía, yo creo que también se está notando en el bolsillo de los ciudadanos, y yo creo que también ese es el segundo impulso. Y el tercero, pues también tenemos un país que el turismo es uno de los pilares también económicos.
A les Balears hi ha 712.000 turismes en circulació i al voltant d'uns 330.000 no tenen l'etiqueta ambiental o tenen un distintiu B, la qual cosa limita la qualitat de l'aire. El president de Faconauto a les Balears, Lluís Pol, ha explicat que s'ha de renovar aquest parc automobilístic. Segons Pol, es preveu que augmentin les vendes de cotxe elèctric.
Bueno, jo crec que el dièsel ja pràcticament ha quedat fora del mercat. Hi ha unes matriculacions molt baixes. El cotxe benzina, hi ha una clara tendència cap al cotxe benzina electrificat, que sigui híbrid o sigui híbrid enxufable, i el cotxe elèctric cada vegada va agafant més mercat.
L'edat mitjana dels vehicles a les Illes és de 14,2 anys, una xifra lleugerament inferior a l'estatal, que és de 14 anys i mig.
I Baleària demana al Consell d'Eivissa que adopti altres mesures per regular el volum de cotxes de no residents a l'illa una vegada acabat el primer any de limitació de vehicles, asseguren que ha castigat les navilieres i que probablement hauran de reduir connectivitat i pujar preus, fet que perjudicarà els residents. Escolta'm el president de Baleària, Adolfo Autor.
L'elefant està en la isla. El elefante está en la isla, no es el transporte marítimo la causa del problema. Sin embargo, lo más sencillo, el mensaje más fácil de hacer llegar, es que los coches vienen en el barco, que no vengan coches en el barco, y todo el mundo contento, ¿no? Yo creo que exige una reflexión, que exige una revisión.
Segons un estudi de la companyia, han deixat de venir 250 vehicles de mitjana al dia, cosa que consideren poc significativa perquè el parc mòbil de cotxes és de 90.000 vehicles. I són ara les 7:28 minuts. Fem un cop d'ull a la premsa editada a les Illes, que és el que hi poden trobar, Cristina, en aquestes portades.
Sí, començant pels diaris editats aquí a Mallorca, l'última hora destaca que Espanya i Algèria pacten mesures per aturar la ruta de barques de migrants cap a les Balears, mentre que han reservat la imatge de portada per a la gala dels Premis Gastronòmics sota el títol La nit més suculenta. I el diari de Mallorca opta per titular que la Policia Nacional i la Guàrdia Civil cerquen el pilot del dron que va aturar Son Sant Joan. La foto, en aquest cas, és per a Matías Kuhn i el seu advocat, i diuen que l'empresari alemany carrega contra el fisc. A les Pitiuses, el periódico d'Eivissa du en portada, com acabam de sentir, unes declaracions del president de Baleària que diuen textualment el missatge que els cotxes venen amb vaixell a Eivissa i, per tant, el vaixell és el problema, és un missatge fàcil de vendre, però fals. I en la mateixa línia es pronuncia el diari d'Eivissa, que opta exactament pel mateix tema, i en aquest diari hi podem llegir que Baleària assegura que limitar l'entrada de cotxes a l'illa ha tingut un efecte nul. En aquest cas, la imatge de la portada és per al nou gimnàs del Col·legi Can Misses, que continua paralitzat. I a Menorca titulen que una promotora local projecta obrir la primera residència privada d'estudiants a Alaior.
I els diaris estatals, avui hi ha diversitat de temes en les capçaleres.
Així és, i el tema més destacat de la portada del País és que el pla del govern per al comunitats autònoms congelen les quotes de gairebé 1,5 milions als treballadors per compte propi. També destaca la investigació del cas de bullying de Sevilla, tema que també du a El Mundo, que posa en relleu aquesta notícia i titula que la policia ja cerca el mòbil de Sandra i les proves d'assetjament. L'ABC, per la seva banda, destaca que Luco col·loca les dones de Coldo com a caixera clau dels pagaments en efectiu.
Per cerca dels autònoms n'han parlat durant aquest informatiu i també a les 8:30 entrevistarem Jeroni Valcaneres, que és el president de l'Associació d'Autònoms UATAE, aquí a les Balears. Arribat a les 7:30, fem una repassada dels principals titulars. Compromís entre Algèria i Espanya en la lluita contra les xarxes criminals de tràfic de persones. El país africà es mostra obert ara a actualitzar els protocols de retorn.
A més, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i el seu homòleg algerià han pactat mesures com limitar l'ús de llanxes ràpides i la lluita contra el frau documental.
Relanzamos nuestro protocolo, nuestro acuerdo de retorno y una comisión técnica mixta analizará si es necesario la actualización de dicho protocolo para ser efectivo.
Aquest acord suposa un canvi en les relacions entre els dos països. Recordem que primer per la pandèmia i després des del 2022, a causa de la ruptura de relacions diplomàtiques entre Madrid i Alger, les autoritats algerianes han posat molts altrabancs a l'hora d'acceptar les devolucions dels seus ciutadans des d'Espanya.
I avui a les 9 hi ha ple al Parlament en el qual la llei de memòria democràtica serà la protagonista.
S'ha de votar la presa en consideració de la proposta de Vox de tombar la norma de reconeixement de les víctimes. També avui el ple votarà l'admissió a tràmit de la iniciativa de Més per Mallorca de pujar l'impost turístic.
I la Guàrdia Civil cerca el pilot del dron que diumenge es va detectar a l'aeroport de Palma.
I que va obligar a interrompre l'activitat durant poc més de mitja hora i a desviar 8 vols. Les multes per fer volar aquests aparells a prop dels aeròdroms van des dels 60 euros als 2,5 milions en cas que es posi al risc la seguretat de les persones. Beatriz López es portaveu de la Unió Sindical de Controladors Aeris.
No es lo habitual que tengamos que parar la operativa, en cambio sí que drones gestionados con su petición, su estudio de seguridad, sí que tenemos volando para trabajos aéreos en muchas ocasiones. Incluso el propio aeropuerto utiliza drones a veces para la revisión de las luces de l'aeropuerto.
I en aquesta hora hi ha abans de boira alguns punts de Mallorca, sobretot a l'interior, i de fet ara a l'aeroport de Palma s'estan produint desenes de retards als aterratges. Al manco una quarantena de vols arriben amb demores i anem en directe. Aina Morales, bon dia, quina és la situació?
Bon dia. El degoteig d'arribades de passatgers a aquesta terminal d'arribades de l'aeroport de Sant Joan de Palma és constant. De moment, els vols fins a les 8 sembla que sí que estan en hora i a partir d'aquella hora sí que comença la pantalla a estar plena de retards. Hi ha retards des de totes les ciutats europees, també des de Menorca i des de Madrid. Els únics vols que ara mateix compareixen com a en hora són alguns que venen de Munic, també des de Colònia i també algun des d'Amsterdam. La boira cada vegada és més espessa, perquè vos passeu una idea, des de la sortida de Palma fins a arribar a l'aeroport, la boira se va espessant fins al punt que a l'arribada, a l'entrada de l'aeroport, si ho teniu en ment, fins que no estàs davall dels senyals que senyalitzen l'entrada als aparcaments, no pots distingir què és el que posen.
Gràcies, Anna. Atenció, per tant, als que hagin d'agafar un vol a primera hora d'avui matí. L'empresari alemany Matthias Kuhn s'acull al seu dret a no declarar davant el jutjat que l'investiga per la presumpta creació de societats pantalla per no pagar impostos.
Els seus fills, que també estan processats, han seguit la mateixa estratègia que el seu pare i no han declarat davant la jutgessa.
I a Eivissa, el Consell denuncia la convocatòria d'un botellot adreçat a joves d'11 a 19 anys que s'ha difós a les xarxes socials.
El compte d'Instagram de creació recent ja ha fet 6 publicacions en què anima els menors d'edat a consumir alcohol en una festa el dijous 30 d'octubre a Vila.
I avui també vos hem explicat el canvi de parada del Ministeri de Seguretat Social que proposa ara congelar les quotes més baixes dels autònoms durant l'any que ve.
La proposta inicial anunciada la setmana passada era elevar els 3 primers trams de cotització, els que van dels 670 euros als 1.100 euros. 66 d'ingressos mensuals, una proposta que va ser fortament criticada.
I pel que fa al temps, ja m'ha escoltat que la boira ha estat la protagonista en aquestes primeres hores d'avui matí, però quina jornada ens espera avui, Pedro Roger? Bon dia.
Bon dia, doncs avui tenim per davant una jornada assolellada i també ventosa, un vent que bufarà moderat de ponent i també de llebeig. Això provocarà diferents efectes. D'una banda, a nivell del mar farà que la costa més exposada, el panorama marítim estigui marcat per la forta maror, amb molta més calma a les zones situades a recer. I d'altra banda, també donarà lloc a una pujada del termòmetre, un augment que no serà molt accentuat, esperant que la màxima d'avui giri aproximadament entre els 24 i els 27 graus. Això sí, amb vista els dies següents, continuarem amb aquest augment. I tot això estarà acompanyat, com han dit al principi, per un cel marcat per al sol. Ara mateix tenim a Menorca 19 graus a Sant Lluís i 20 a Ciutadella. A les Pitiuses, 20 graus a Sant Carles i 22 a Eivissa. I a Mallorca, 15 graus a Sóller, de 7 a l'Aró i de 8 a Santanyí.
Informatiu matí. Esports.
I passen 35 minuts a les 7 del matí, encetant la informació esportiva i ho fem parlant Marta de l'Illes Balears Palma Futsal, que va golejar el Noia.
Així és, el Palma Futsal va tornar a guanyar, ho va fer després de dues jornades sense aconseguir-ho, i per 11 a 6 el Noia a Somos. L'equip dirigit per Antonio Badillo va treure coratge per remuntar un partit que va començar perdent per 3 a 4 i en el qual va quedar amb un jugador menys al minut 25. Ribillos, Lucao, Fabinho i Ernesto, tots tres en dues ocasions, Deiva, Olin, Machado i Mateus Maya van ser els autors dels 11 gols del Palma Futsal. Sentim l'entrenador Antonio Badillo y un dels gols golejadors Ernesto.
Creo que en la primera parte hemos estado muy bien, en el primer minuto y medio ya habíamos tenido tres ocasiones, pero después de ponernos por delante del marcador hemos vuelto a tener dos situaciones de pérdida en salida propio de un equipo como nosotros. Y después la segunda parte creo que hemos entendido muy bien el guión de partido, la energía, el querer sacar el partido adelante, también hay que darle mérito a eso al equipo, pero hay situaciones que nosotros tenemos que mejorar.
Claro que no podemos darle los 6 goles, pero ha hecho 11. Nosotros tenemos que enfocar un poquito más en la defensa, que esto puede decidir algunos partidos grandes que tenemos por la frente. Es muy necesario, muy importante volver a casa con nuestra afición y ganar de esta manera.
El porter Luan Müller va ser el jugador expulsat i serà baixa per al pròxim partit, que serà dissabte a les 8 i mitja del vespre al Palau d'Esports de Somos contra el Movistar Inter. En futbol, tres mallorquines, Queta Coy, Mariona Caldentell i Lucía Corrales estan concentrades amb la selecció espanyola i ahir ja varen fer el primer entrenament amb la nova seleccionadora Sonia Bermúdez. No hi va ser Patrick Guijarro, que recordam està lesionada. Espanya jugarà l'anada de les semifinals de la Lliga de les Nacions i ho farà contra Suècia divendres a Màlaga a l'estadi La Rosaleda. A primera divisió, el Real Mallorca començarà avui a preparar la desena jornada de Lliga. Diumenge rebrà el Llevant a les dues a Somos i ho farà des de la quinzena posició amb els mateixos punts que el seu rival, 8. L'entrenador, Iago Barrasate, recuperarà per diumenge Antonio Sánchez després de complir un partit de sanció i continuarà ben pendent una setmana més dels lesionats Kumbula, Takuma Asano i les molèsties físiques de Toni Lato. Pel que fa al Llevant, Carlos Álvarez, un dels seus jugadors més destacats, es va lesionar el darrer partit contra el Rayo i pateix un esquinç al turmell dret i, per tant, no serà diumenge a Palma. La novena jornada a primera divisió es va tancar ahir, va ser a Mendizorroza amb l'empat sense gols entre l'Alavés i València. I també ahir van conèixer l'horari de la jornada 13, quan el Mallorca visitarà el Villarreal, serà el dissabte, dia 22 de novembre, a les 9 del vespre. A segona federació, Jaume Mut és el nou entrenador del Porreres. Això després que ahir el president del club, Guillem Ballester, destituís a Miquel Soler, entrenador i artífex de dos ascensos del Porreres. Jaume Mut, exentrenador de l'Atleti Balears, entre d'altres, s'estrenarà a la banqueta porrerenca contra el filial valencianista aquest pròxim diumenge. Sentim Jaume Mut i Guillem Ballester.
M'han posat davant un projecte molt il·lusionant, molt atractiu, i que crec que dins l'illa de Mallorca és que un entrenador més content ha d'estar per poder estar al capdavant.
La directiva vol fer
qualque cosa, no sabem si acertarem o no acertarem. A lo millor no m'ha donat tan bon resultat com ho ha donat en Miquel aquests anys, perquè és d'agrair i d'admirar el que ha fet en Miquel per aquest club. Però almenys donant la sensació, o crec que donant la sensació, de que la directiva fa feina perquè el Porreres quedi a segon rei.
I avui s'encerta la tercera jornada de la Champions. El Barça rebrà l'Olympiacos quan siguin les 6:45. Sentim el migcampista del conjunt català, Fermín López.
Bueno, crec que serà un partit molt difícil, òbviament és la Champions i bueno, venim de perdre contra el PSG i hem de fer un bon partit i recuperar sensacions i guanyar.
I a les 9 del vespre l'Atlètic de Madrid visitarà l'Arsenal i a la mateixa hora el Villarreal rebrà la Ceràmica al Manchester City de Pep Guardiola. Demà ja serà el torn del Real Madrid, que rebrà la Juventus, i de l'Atlètic Club de Bilbao, que rebrà el Karabakh. En tenis, Jaume Munar ha estat convocat per jugar amb Espanya a la final a 8 de la Copa Davis a Bologna, que es celebrarà entre el 18 i el 23 de novembre. David Ferrer ha tornat a comptar amb el Mallorca una convocatòria en què tornen Carlos Alcaraz i Marcel Granollers. A més, Munar va superar ahir la primera ronda del torneig de Basilea. Va ser guanyant per 2-7-0 el tenista suís Rémy Bertola. A segona ronda li espera el guanyador del duel entre Ben Shelton i Camille Maissac. I acabam amb bàsquet. Els equips balears de primera i segona FEB disputaran avui vespre els 16 de final de la Copa d'Espanya. Serà una eliminatòria a partit únic. Estia Menorca, Fitbui Palma i Clat Sant Antoni jugaran a casa. Serà contra l'Eima Corunya, el Palència i el Cantàbria, respectivament. El Palmer Bàsquet, en canvi, visitarà la pista del Guipúscoa.
Gràcies, Marta. Són gairebé les 7:41 minuts. Fem una pausa i després la primera entrevista de l'Informatiu Matí parlarem de la Fundació per la Dependència.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Fili. Me l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar.
Una bona paret seca que pot durar.
Quantes jubiles de cosí?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja...
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faci una tortuga i em va a la casa.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Poden presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món
i la tercera millor portera.
Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Però jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente. No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Estic molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Tòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Vam conscienciar la gent que era important ser qualque cosa, i per jo això és super satisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Escoltau l'Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
I continuem ara l'informatiu matí amb l'entrevista al sindicat CESIF i el govern es reuniran avui matí al Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Illes Balears per mirar de desencallar el conflicte laboral dels treballadors de la Fundació per la Dependència. Tot mentre continua la vaga, avui serà el setè dia, ahir va tenir un seguiment del 90%. Per parlar d'aquesta situació, saludam Marina Martínez, que és la presidenta del Comitè Intercentres de la Fundació. Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Primer de tot, quines són les vostres reivindicacions?
Nosaltres demanem un augment de salari just que venim reclamant des del 2023, on vàrem arribar a un acord de negociació i hem arribat fins avui.
Perquè el que demaneu és que s'equipari aquest sou amb els treballadors que estan contractats directament per l'IMAS, per l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.
El problema que ens trobem nosaltres a fundació és que sous a fundació són molt més baixos que altres institucions, com poden ser l'IMAS, no parlem de l'ITSalut, i clar, el que ens passa a nosaltres és que els professionals se'n van cap als altres serveis, fent una fuga constant i una sobrecàrrega de treball que recau sobre nosaltres, clar. I no és que recaigui sobre nosaltres, sinó que se repercuteix directament en el servei que donem als ciutadans, perquè no arribem amb els mitjans que tenim.
Uh-huh. Avui, com dèiem, és el setè dia de vaga, i a més, avui matí hi ha una reunió al TAMIP, al Tribunal d'Arbitratge i de Mediació de les Illes Balears, per mirar de desencallar aquest conflicte, que és el que espereu d'aquesta trobada.
Correcte. Realment el que esperem d'aquesta trobada és que puguen desconvocar la vaga. Una vaga és una situació molt, molt especial, on carrega molt en la gent. Està fent un esforç tant econòmic com d'energia brutal i necessitem solucions reals.
Penseu que hi haurà una proposta per part de l'empresa avui?
Esperem que hi hagi una proposta. La reunió que vàrem tenir fa dues setmanes teníem una proposta de propostes. L'empresa tenia una idea de lo que ens podria oferir, però ens trobàvem en les traves de funció pública. Esperem i desitjam que aquestes traves les hagin arreglat. No són problemes nostres. Nosaltres tenim unes reivindicacions clares. Els treballadors han estat clars i han donat tot el seu suport i necessitem que se desbloquegi aquesta situació.
Com dèiem ahir, la vaga, el sisè dia de vaga, va tenir un seguiment del 90%, però quina és la valoració que en feis de moment d'aquestes aturades?
La valoració no pot ser més positiva per part del comitè. Valora el que te deia, no? L'esforç que estan fent els treballadors i mos sorprenem molt gratament del seguiment que està tenint i del compromís. La veritat que sí. Han estat dies molt durs, però també s'han viscut moments molt, molt humans i molt guapos a la plaça. Si qui hagi pogut fer seguiment haurà vist els usuaris que han vengut a donar molt suport, l'Associació de Pares Familiars, l'Unió que ha fet a la plaça. Vull dir que la lluita ha estat i és molt forta, però també han de treure aquesta pinzellada d'humanitat que deixen aquests fets.
I també parlant d'aquesta vaga, avui és el setè dia de la vaga dels treballadors de la Fundació per la Dependència i avui també hi ha una reunió al Tribunal d'Arbitratge i de Mediació de les Illes Balears entre el sindicat CESIF i el govern. Han parlat amb Marina Martínez, la presidenta del Comitè Intercentres de la Fundació. Gràcies per haver estat a l'informatiu matí en directe.
Moltes gràcies.
I també d'aquesta qüestió també n'ha parlat la consellera de Benestar Social, Sandra Fernández, assegura que l'objectiu és trobar una solució i que els treballadors de les residències tinguin unes condicions de feina més dignes.
Estamos haciendo todo lo posible para intentar pues, buscar esa fórmula que nos permita hacerlo y en cuanto la tengamos, desde luego que seremos los primeros interesados en trasladárselo a los trabajadores, al comité de empresa con los que yo me he reunido pues, ya en repetidas ocasiones para poder encontrar esa solución, que se desconvoque la huelga, pero que se haga porque realmente los trabajadores pues, tienen estas condiciones dignas y justas para el trabajo que están haciendo.
La trobada entre el CESIF i el govern començarà a les 9:40 al Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Illes Balears.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
I el govern i l'Ajuntament de Palma han signat un conveni per garantir el subministrament d'aigua dessalinitzada al municipi. Amb aquest acord s'incrementen els hectòmetres que Palma rebrà d'aigua en alta. Passarà dels 9 milions de metres cúbics anuals, que ara rep, a gairebé 13 milions de metres cúbics anuals. Mentrestant, i de manera paral·lela, Emaia continuarà endavant amb l'estudi de construir una dessalinitzadora pròpia de gestió municipal.
Feia 9 anys que l'anterior conveni havia caducat. El nou document, que s'emmarca en un context de canvi climàtic i de sequera, tindrà una visió vigència de 4 anys. El conseller de la MAI del Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente, ha explicat que s'amplia la quantitat d'aigua desalinitzada que gestiona Abaqua per tal de complir amb el pla hidrològic.
El pla hidrològic de Balears, vigent en aquest moment, el que obliga és a davallar o intentar incrementar el consum d'aigua desalada i davallar el consum, les extraccions de pous i a més donar seguretat a Palma de que tindrà suficiència hídrica, que també és una obligació.
A més de l'aigua desalinitzada, un 13% del consum d'aigua de Palma prové dels embassaments del Gorg Blau i Cúber, que es troben al 26% de la capacitat, unes xifres similars a les de l'any passat. Davant aquest escenari, el president de Malla, Llorenç Boussà, ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat.
Porque estamos en una época del año en la cual las lluvias pues, nos tienen que acompañar y esperamos que así sea, pero bueno, nosotros ya digo que la garantía del suministro de agua a la ciudad está establecido y está garantizado.
L'Ajuntament de Palma continua amb els estudis per construir una desalinitzadora pròpia, o justificava pel creixement poblacional de la ciutat, però també pel creixement del desenvolupament industrial, comercial i hoteler. La desalinitzadora hauria de tenir capacitat per generar 10 milions de metres cúbits cada any.
I l'Agència Balear de l'Aigua repararà per la via d'emergència l'estació elèctrica del tanc de tempestes avariada per les pluges de la tempesta Liz. Abaqua ha comprat tot el material. Aquesta reparació és obligatòria perquè funcioni el sistema de bombeig de pluvials de la ciutat de Vila. Ara, segons diu l'organisme, s'ha declarat l'emergència d'aquestes obres al port d'Eivissa. Meteorio Moles és el gerent d'Abaqua.
Lo tenemos en el puerto de Ibiza, que allí tenemos una estación de bombeo de aguas residuales que pusimos en marcha provisionalmente con un grupo electrógeno y demás por emergencia, y tenemos que lograr poner también en marcha el sistema de bombeo de pluviales porque toda la instalación eléctrica de aquello quedó inundada e imposible de operar. Entonces hemos hecho la compra por urgencia de equipo, el conseller ha declarado la emergencia para todo esto y esperamos tener buenas noticias. Mañana la va a visitar el director general.
I Menorca reprova l'exconseller socialista Marc Pons per les obres de reforma del port de Fornells. La majoria de PP i Vox al Consell han servit perquè el Consell culpi Pons de la mala execució de les obres que han provocat vessaments en domicilis i establiments particulars.
Els socialistes, per la seva banda, defensen que l'actual diputat al Parlament no era responsable de Pons durant la segona fase de les obres, ja que treballava al Ministeri i que ha estat l'actual conseller de la Mai Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente, qui ha recepcionat els treballs. Són el portaveu del PP, Joan Pons Torres, i la portaveu socialista, Susana Mora.
El projecte, amb un cost superior en els 8 milions d'euros, no només va fracassar amb el seu objectiu de modernitzar les infraestructures portuàries, sinó que ha generat problemes de salubritat, males olors i inundacions dins establiments i cases particulars.
Reprovar qui està en suposició per tal de trobar culpables en relació a algo que ja no pot subsanar m'assembla que és bastant estèril, a part d'un ús totalment partidista, sectari i absurd de les institucions, que és el que està fent en aquests moments el Partit Popular.
I són ara les 7:52 minuts. Es diu Parlem de Pornografia i és la nova campanya del Ministeri d'Igualtat contra el consum de porno entre els menors d'edat.
Si te agarran del cuello así, tiene que haber como confianza, ¿no? Que si no es un poco en plan, ¿dónde vas? Javi conmigo lo hace. A él le mola eso.
Actualment el primer contacte amb la pornografia és als 8 anys i de cada vegada es consumeixen vídeos més violents i de sotmetiment de la dona. La ministra Ana Redondo ho vincula directament amb l'increment de violacions i agressions grupals a Espanya, ja que hi ha menors que traslladen el que veuen a la pantalla a la vida real.
Han crecido las violaciones y las agresiones sexuales, por ejemplo, en grupo, grupales. Y eso nos lo dice la Fiscalía, los informes de la Fiscalía de 2024. Y ese es un dato que tendremos que analizar, pero a mí me da que tiene mucho que ver con esa pornografía en manada.
Redondo ha alertat que la pornografia és actualment la professora d'educació sexual dels nins i dels adolescents, els quals repeteixen patrons en la vida real. I repassem altres qüestions de l'actualitat estatal i internacional. Els tribunals tornen a la primera plana a Espanya. El jutge del Tribunal Suprem ha citat a declarar com a testimoni l'exgerent del PSOE, Mariano Moreno Pavón, i a una treballadora de la Secretaria d'Organització dia 29 d'octubre. El magistrat vol aclarir els pagaments en metàl·lic del Partit Socialista a l'exministre José Luis Ábalos i el seu exassessor Coldo García.
En la seva providència, el jutge Leopoldo Puente explica que el darrer informe de l'UCO recull converses sobre possibles pagaments en metàl·lic, però el partit no va informar d'aquests a l'alt tribunal malgrat el requeriment del magistrat. Precisament, i per aquesta causa, el president de Vot, Santiago Abascal, ha anunciat que la seva formació ha presentat una denúncia davant la Fiscalia Anticorrupció contra el PSOE per suposats delictes de finançament il·legal i de blanqueig de capitals.
Lo hemos hecho porque se acaba de saber que circulan sobres con dinero en efectivo en el Partido Socialista, pero revisadas las cuentas del Partido Socialista de los últimos años, y a pesar de que el propio presidente del gobierno ha reconocido haber cobrado dinero en efectivo, no consta esas referencias a una caja con dinero en efectivo.
També la peça principal de la Gürtel, vinculada al Partit Popular, es jutja a l'Audiència Nacional. El líder de la trama, l'empresari Francisco Correa, ha reconegut que des que la va crear el 1999 mai va pagar impostos ni fer la declaració de la renda. A més, ha assegurat haver mogut doblers altres països com Suïssa, Miami o les Illes Caimà.
Durant el judici, ahir també va manifestar que havia pagat 300.000 euros a la també acusada Carmen.
Sí, sí, yo estaba buscando la residencia para evitar tributar en España y ella me ofreció que la iba a conseguir mediante un pago de 300.000 dólares o 400.000, no lo recuerdo. Ella en todo momento me dijo que me lo iba a conseguir. Incluso me enfadé muchísimo en Panamá porque estuve como 2 o 3 meses en Panamá y ella dándome largas que me lo iba a conseguir y por eso la pagué más dinero en Panamá.
¿Cuándo estuvo usted en Panamá?
Fue una auténtica estafa y una tomadura de pelo.
A part de Correa, seuen a la banqueta dels acusats 24 persones més, entre els quals la seva mà dreta, Pablo Crespo. D'aquests, 20 han pactat amb la Fiscalia una rebaixa de les penes a canvi de reconèixer els delictes de frau fiscal i blanqueig de capitals. Se'ls acusa de dirigir un entramat corrupte a través de suborns a càrrecs del Partit Popular a ajuntaments i comunitats autònomes per aconseguir adjudicacions de contractes entre el 1998 i el 2009.
I de l'exterior, la Unió Europea ha congelat les sancions que havia proposat Brussel·les contra Israel perquè entenen que el conflicte ha entrat en una nova fase, això quan Hamas ha entregat el cos d'un altre hostatge al govern de Tel Aviv, qui ja l'han identificat.
Mentrestant, les forces armades israelianes han començat la demarcació física de la línia groga per tal que no hi hagi confusions. Col·loquen cubs de formigó pintats, com diu el nom, de groc, i a una alçada de 3 metres i mig del terra. Això després que aquest cap de setmana l'exèrcit d'Israel matés a desenes de persones. De fet, el primer ministre Benjamin Netanyahu ha dit que diumenge va en llançar 153 tones de bombes damunt la franja.
I avui Netanyahu es reuneix amb el vicepresident dels Estats Units, amb J.D. Vance, per parlar sobre la implementació de l'alto el foc a l'enclavament palestí.
Mentrestant, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha amenaçat a Hamas.
We made a deal with Hamas that they're going to be very good, they're going to behave, they're going to be nice.
Diu que si no es porten bé i rompen la treva, els erradicarà.
I l'expresident de França, Nicolas Sarkozy, ha d'entrar avui a la presó de la Santé de París, està condemnat a 5 anys per l'associació delictiva en el finançament de la campanya presidencial del 2007. Hauria utilitzat doblers del règim de Muammar al-Gaddafi.
Sarkozy, que serà el primer cap d'estat del país que entra en un centre penitenciari, assegurà en una entrevista a Le Tribune que no té por a la presó. Ara bé, el ministre de Justícia francès destaca la importància que es brindi una bona seguretat a un expresident i assegura que ell mateix ho està organitzant amb professionalitat.
I abans de la cultura, avui volem recordar el catedràtic i especialista en història medieval, Antoni Riera i Melis. Antoni Riera, mort als 80 anys, nascut a Sant Llorenç d'Escardassà, poble del qual n'era fill il·lustre, va estudiar a la Universitat de Barcelona, on va ser catedràtic emèrit d'Història Medieval.
Va ser membre de l'Institut d'Estudis Catalans i va ser-ne el vicepresident primer entre el 2005 i el 2009. Riera i Melis va publicar més d'un centenar d'articles i una quinzena de llibres. Entre les més destacades hi ha Un regne dins en la mà, estudis sobre l'economia, la societat i la fiscalitat de Mallorca, a la baixa edat mitjana o alimentació, societat, cultura i política en l'Occident medieval. Nombroses persones han expressat el seu condol amb missatges a les xarxes socials.
I avui és Santa Úrsula, dia 21 d'octubre. Com és tradició, se celebren les Verges, una festivitat vinculada als bunyols, als clavells, la mistela i les serenates. Tot i que la tradició de sortir a cantar serenates s'ha anat perdent, encara es viva a molt de pobles.
Així és, i els bunyols sembla que són la tradició vinculada a les Verges que aguanta millor aquest pas del temps.
Però no es gusta mucho los buñuelos.
El bunyol, perquè surti bé, ha de tenir uns bons ingredients, ha d'estar ben pastat i ben tovat.
La banda de tunos a cantar, la nina per la finestra sortia, li cantaven els clavelitos, llavors pujaven, donaven els clavells a la nina, nosaltres els convidàvem a bunyols i mistela.
Segons les floristes, els més petits són els qui més arrelada tenen la festa.
N'he comprat 130 perquè de la tarda de Sindioteria sortim per Sindioteria a cantar a tota la gent del poble.
M'ho ha regalat ell.
Tota la vida, de fet, la meva filla no ho sap, però hi ha un clavell amagat a casa nostra. No.
Això va ser ahir, a la vigília de les Verges, però avui encara hi ha temps per a celebrar. De fet, a moltes escoles faran, i de fet també menjaran, bunyols.
I és que avui, com dèiem, és dia 21 d'octubre, se celebra aquesta tradició Santa Úrsula i se celebren les Verges a alguns punts de Mallorca.